COPE Catalunya i Andorra.
Què tal? Bona tarda, com esteu? És un quart de quatre. Benvinguts a COPE Catalunya i Andorra, amb la cita diària amb la informació esportiva. Tenim per davant 45 minutets mal comptats per parlar del Barça, de l'Espanyol i, com sempre, del més destacat de l'àmbit poliesportiu. José Luis Gil, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, aquí estem.
Vinga, comencem a ordenar la jornada en titulars. Oh my God, that's the funky shit!
Top 5.
Gonzalo Pérez de Vargas viu els primers dies de retornat a Can Barça amb la selecció espanyola. Retirada ahir d'Iker Romero en el seu partit número 200 amb Espanya en el primer dels dos enfrontaments d'estiu contra Polònia dels de Manolo Cadenas.
Top 4.
València, bàsquet i Barça obren la semifinal pel títol ACB aquesta nit a la Fonteta. La història entre clubs favorable als blaugranes, igual que el cara a cara Xavi Pascual, Belimir Perasovic. El Barça, però, necessita fer el que només ha fet la millor versió del Madrid aquesta temporada. Guanyar a pista valenciana.
Top 3.
L'estadi de Cornellà podria rebre un cognom comercial de manera imminent per les properes 3 temporades. Seria l'acord pretès de fa temps per la directiva de Joan Collet que li donaria a l'Espanyol un important suport econòmic. Com està el tema? Respondrà d'aquí uns minuts el mateix Joan Collet.
Top 2.
Les diferents seleccions continuen els amistosos de preparació mundialista. Victòria d'Argentina contra Trinidad i Tobago amb gol de Mascherano i mala sort per Messi de cara a porteria. Alexis acaba tocat al Xile 2, Irlanda 0. Descans per Bravo a l'Uruguai. Estuani per llonga la seva ratxa golejadora.
Top número 1.
Llum verda del PSG pel traspàs de Marquinhos, sempre que l'oferta convenci l'equip francès. Després d'una reunió del club parisí amb el jugador per mitjans telemàtics, els dirigents del París obren la porta de sortida pel central i la d'entrada pel Barça. Un microobert abans de temps provoca la ficada de gamba de Gerard Piqué destapant el preu de traspàs de Cesc Fàbregas a la Premier League.
Entrevistes a Esports Cope.
Ho dèiem abans, a Esports Cope parlarem amb el president de l'Espanyol, Joan Collet, pentinant l'estat de salut a la Casa Blanquiblava. Parlarem també amb Gonzalo Pérez de Vargas, per davant seu, el repte d'agafar el relleu d'Arpas Sterbich a la porteria del Barça d'en Vol. De la mà del profe José Luis Galilea, l'anàlisi de la semifinal ACB València-Barça, que comença avui a la Fonteta, i a més, pas per Sevilla per parlar del futur d'Ivan Rakitic.
El debat a Esports Cope.
De la mà del millor bracafé, avui amb les signatures de Mario Ruiz i Elías Israel.
La pregunta a Esports Cope.
Vist com estan les coses, us preguntem qui portaríeu en lloc de Cesc Fàbregas. La secretaria tècnica d'Esports Cope aporta, des de fora, els noms de Marco Reus, David Silva i Ivan Rakitic. Clar, aquest atora una mica passat. Però atenció, perquè els internautes seguidors d'Esports Cope aporten noms de casa. Sergi Roberto té molta tirada, hi ha apostes per Rafinha i també un nom del B, Denis Suárez.
Sí, avui us proposem que jugueu a ser secretari tècnic del Futbol Club Barcelona. És a dir, que feu una miqueta de zubi. Si se'n va Cesc, com sembla que serà així, aquí voleu. Respostes, facebook.com/esportscope Catalunya i també a través del nostre Twitter, @esportscope. I recordeu que respondre a la pregunta Esports Cope té premi, un pack de 3 entrades perquè vagis acompanyat al Camp Nou Experience, que és una autèntica passada. Visites el museu i alguna de les instal·lacions que visita i utilitza el primer equip del Futbol Club Barcelona. El sorteig divendres, és a dir, demà, minutets abans de les 4 de la tarda. Bé, ens posem a treballar amb l'Anaïs Martí a la producció, l'Andreu Quesada a la sala de màquina. Res, de seguida hi tornem.
Ni culebra, ni lagarto, ni crin de cebra, ni lengua de gato, que un feo hechizo no se lo traga ni el tacto.
Sí, déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
En poc més d'una setmana arrenca el Mundial de Brasil. Futbol a dojo, per donar i per vendre, on el Barça serà un aparador. 13 internacionals i les mirades com si fos la borsa, posades en els que poden sortir la seva cotització, que determinarà el marge de moviment del Barça de cara a la propera temporada. Si no, el Barça també hagués fet ja alguna operació. Avui parlarem d'un d'aquests noms, Cesc. Sembla, juntament amb Alves i potser Alexis, un dels pocs futbolistes de la primera plantilla que pot deixar euros suficients per afrontar altres operacions. O està fet a la sortida d'un o més, o molt probablement el Barça se la juga a veure quin Mundial fa o fan. Poc marge després per reaccionar, sabent els grans clubs que el Barça ha de fer una remodelació profunda.
Albert Díez, Esports Cope.
Bé, estàs informat.
Tres i 21 minutets. Recordeu, si t'incorpores ara, això és Esports Cope a Cope Catalunya i Andorra. Comencem a caminar fins que siguin les 4 de la tarda. Primer amb novetats al Mercato Barça, amb dos noms. Un que pot arribar i l'altre que pot sortir. Comencem per Marquinhos. Helena Condis, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
I la novetat en el cas del jugador brasiler és que el Paris Saint-Germain obre la porta a negociar amb el Barça.
Sí, això és el que us podem explicar a la COPE després que Marquinhos, el seu assessor i el seu representant, Giuliano Bertolucci, es comuniquessin ahir per videoconferència des de São Paulo amb els responsables del PSG. Després d'aquesta reunió videoconferència des de l'entorn de Marquinhos, diuen que el PSG obre la porta a negociar pel central brasiler, però només si el Barça presenta una bona oferta. Aquesta és la resposta del club francès després que el jugador els transmetés la seva voluntat de voler jugar al Barça. Com també vam explicar fa uns dies, el Barça hauria refusat la primera petició del PSG, que eren 30 milions més Alves. Per tant, ara la situació és que el PSG està obert a negociar el traspàs de Marquinhos, així ho van comunicar ahir el jugador i el seu representant, però només acceptaran si el Barça fa una bona oferta. Ara, doncs, està en mans del club blaugrana, la voluntat del Marquinhos està clara.
A poc a poc i bona llei. Gràcies, Helena. Com deia l'altre, ara el PSG ja saber a negociar amb el Barça. Segon nom, un que pot sortir, en aquest cas, Cesc. Ja us ho anem explicant en aquesta sintonia que el Barça li ha obert, li va obrir la porta de sortida i el d'Arenys finalment ho veia amb bons ulls. Atenció, perquè ahir Gerard Piqué, primer sense saber que hi havia micròfons pel mig, va dir això.
Ha dicho que ya está hecho.
Era una conversa entre Gerard Piqué i el seleccionador espanyol Vicente del Bosque abans de la roda de premsa que s'havia de fer. M'ha dit que ja està fet. I atenció al que va afegir després, ja tenen els periodistes, Piqué com avís o recordatori.
Yo sé, me lo quiero mucho. Sé que está pasando por una situación pues difícil porque en el club creo que no se le valora como es él como jugador. En cualquier club del mundo sería una pieza fundamental, básica, una de las estrellas del equipo. Y en el Barça, pues, le está costando más.
Vinga, embolica que fa fort. A veure, del que hi ha de veritat en tot això, de quina és la situació de Cesc i, sobretot, del que es cou a la Junta del Barça, què expliquem? Sílvia Ortizola, bona tarda.
Bona tarda. Doncs que el club manté màxim hermetisme, però a Esports Cop hem pogut saber que dintre la Junta hi ha discrepàncies serioses, perquè alguns directius consideren que és un error vendre Cesc Fàbregas. Tot i això, la decisió està presa perquè la decisió la pren una cúpula liderada o formada, bàsicament, per Josep Maria Bartomeu, Andoni Zubizarreta i Jordi Mestre, que ja estan decidits a fer caixa amb Cesc Fàbregas. Segons apuntava ahir RAC1, està pràcticament fet amb el Chelsea, 33 milions d'euros més variables, i s'anunciaria la propera setmana. El seu pare va parlar ahir a Ràdio Mallorca, on s'està fent el campus del jugador. I compta les paraules de Francesc Fàbregas, pare, que diu que s'està sent injust amb Cesc.
Intento sempre actuar no com el padre, no? Sinó com lo veo yo, i també crec que és molt injust el que s'està... todo lo que se está diciendo sobre él, pero bueno, es un personaje público y evidentemente la gente puede opinar y la gente tiene su manera de pensar y cada cual allá con la suya, ¿no? Pues no podemos hacer nada en esto.
La última, ¿le ves fuera del Barça o no?
Es que no te puedo decir nada porque si no tiene contacto con el Barça y está en el Barça, es lo único que te puedo decir, ¿no?
Quan venim explicant a la COPE, l'entorn del jugador ja dona per fet que se'n va, que tanca una etapa de 3 temporades al Barça, i si finalment el destí de Cesc és el Chelsea, alguns allà ja l'esperen amb els braços oberts. Avui Fernando Torres ha dit en una entrevista publicitària que Cesc és un tipus de jugador que li falta al Chelsea.
Ya conocemos a Cesc, es un jugador que además conoce la competición, ha sido uno de los mejores jugadores de la Premier siempre que está allí en el Arsenal y es un jugador que te va a aportar mucho fútbol, control de pelota, te va a aportar muchísima llegada, goles, un jugador que si se siente importante, se siente un líder, ya lo demostró en el Arsenal que puede tirar del equipo. Creo que es un jugador que hoy el Chelsea no tiene.
El temps dirà si la decisió de vendre Cesc és l'encertada o no.
Gràcies, Sílvia. Després, a la tertúlia, el debat amb el Mario Ruiz i l'Elias Israel, posem a sobre la taula, clar, aquest nom, el de Cesc, s'ha estat injust, ha acabat triomfant al Barça, per què no ho ha fet si és així, la seva posició, tot això que envolta el jugador d'Arenys. Però el Barça continua movent-se més enllà de la possible sortida de Cesc, de la possible arribada de Marquinhos, amb aquest objectiu de remodelar i de forma profunda el club, el primer equip, com va anunciar el president Josep Maria Bartomeu. Un dels jugadors que millor temporada ha fet a la Lliga Espanyola i que està a l'òrbita del Barça és Rakitic. José Manuel Oliva, COPE Sevilla, hola.
Hola, Albert, muy buenas.
Oye, ¿tú sabes decirme dónde va a jugar Rakitic la temporada que viene?
En el Barça. Yo creo, desde hace un par de semanas, incluso venimos manejando la información en Sevilla en torno a que el tapado de los equipos que podían querer a Rakitic en España podía ser el Barça, por todo el movimiento que se avecina en el club blaugrana este verano, y sobre todo a raíz de que se conoció que ese Fábregas no iba a continuar, e incluso ya te digo que en el Sevilla empiezan a asimilar que están abocados a una negociación con el Barcelona de manera más o menos inminente para negociar por Rakitic, algo que dentro de lo que cabe y obligados casi por el contrato que le queda solo un año más con el jugador, con Rakitic, en el Sevilla lo ven con buenos ojos el hecho de que sea el Barça, un club que va a tener ahora pasta y que puede venir con un buen dinero, el que negocie este verano por Rakitic y que finalmente Rakitic se vaya del Sevilla.
Contundente en tu respuesta, porque recordemos eso, le queda un año de contrato. ¿Qué precio valoraría el Sevilla de salida para Rakitic?
El precio de Rakitic en el club lo tienen claro desde hace unos meses, desde que prácticamente veían que era muy difícil renovar al jugador. El Sevilla, en torno a una cantidad de 20 millones de euros, podría cerrar el trato. Evidentemente va a intentar pedir más de salida, pero teniendo en cuenta ese año de contrato que hablábamos, al ver que solo le queda al croata y que su cláusula es de 40, esa cláusula con un solo año de contrato queda absolutamente obsoleta y no va a tener ningún sentido. Y en el Sevilla consideran que por la mitad de esos 40 kilos, aproximadamente unos 20 millones, podría cerrarse el trato. Es más, esta mañana me decía incluso gente que trabaja en la Secretaría Técnica y gente del club que si llega el momento de tenerse que sentar a negociar con el Barça, todo es posible en cuanto a pasta y en cuanto a ver también qué no va a necesitar el Barça de cara al futuro, jugadores que puedan encajar económicamente o gente que venga desde atrás, desde la cantera y que en un momento dado puedan valer también para que se metan en la operación.
Bueno, pues parece que va a haber que cambiar el blanco del Sevilla por el azul y grana del Fútbol Club Barcelona para ver a Rakitic la temporada que viene. José Manuel, gracias,
Un abrazo, Albert. Seguimos informando.
Poc més d'un minut i arribem a 3:45 de la tarda. Això és Esports COPE per COPE Catalunya i Andorra. I a poc més, efectivament, d'una setmana perquè arrenqui el Mundial, ho dic per la sintonia, Shakira, que sona, hem de saber què fan els internacionals del Barça en aquesta preparació. I més, si juga Leo Messi. Venim, José Luis Gil, d'una Argentina 3, Trinitat i Tobago 0, amb Messi, però també amb Mascherano.
Amb Messi protagonista, va jugar els 90 minuts, però les cròniques parlen d'una actuació discreta de Leo Messi, que no va tenir el sant de cara, sobretot en la faceta golejadora. És més, la jugada del 2-0, el segon gol argentí, és un llançament de falta de Messi que va contra el pal de la porteria de Trinitat i Tobago, i sort que per allà passava Mascherano, el jefecito, per còmodament empenya la pilota al fons de la porteria contrària absolutament buida. Gols de Palacio, Mascherano, que va jugar 51 minuts, i Maxi Rodríguez. Però lo important, en paraules del mateix Messi, a Tech Sports i a Fox, després del partit, és anar rodant i arribar bé a l'hora de la veritat.
Malo, malo ese, ¿no?
Bueno, pero por suerte terminó el gol de match en el 2-0, así que tranquilo. Con tranquilidad, sabemos el grupo que somos, los jugadores que tenemos.
Bien, creo que estamos muy bien, que somos un grupo fuerte, que tenemos muy buenos jugadores, pero tenemos que ir con tranquilidad, sabemos que el Mundial puede pasar de todo. Esperemos que tengamos la suerte para conseguir el objetivo, pero creo que llegamos en un buen momento.
El país de todos los colores, aquí se juega como
Han jugat Messi i Mascherano, però també ho ha fet Alexis Sánchez amb Xile. Què ha fet?
30 minutets, però en va tenir prou per donar les dues assistències de gol a Vargas i Pinilla pel Xile 2, Irlanda 0. Atenció, mini alerta. Va acabar el partit amb molèsties a l'espatlla dreta, l'espatlla que es va lesionar amb una fissura la temporada 2007. La gran notícia al combinat de Sant Paoli, el retorn 28 dies després de passar per quiròfan d'Arturo Vidal, que va tenir minutets, i cosa que ha provocat que la premsa xilena dongui pals al seleccionador de la Roja, d'Alla. Per cert, el seleccionador xilè va donar descans a Claudio Bravo, que no va jugar ni un sol minut. Avui Xile s'enlaira cap a Belo Horizonte.
Gràcies.
Sí. Un apunt més, els de l'Espanyol també tenen el seu cor, evidentment. Golet d'Estuani, l'Uruguai 2, Eslovènia 0. Estuani, sortint de la banqueta, va anotar el segon gol dels uruguaians. Estan ben golejadora el davanter de l'Espanyol.
Sí, efectivament, bon apunt, perquè, a més, pot treure rèdit també, si finalment, com sembla, Estuani no continua la temporada vinent a l'Espanyol. 4:15, el temps d'Episcopé.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Us fa la sensació que ara, des de fa ja un temps, tot es fa a Brasil, però és que des de fa molts i molts i molts anys, els cafès de Bracafé arriben directament de Brasil, en les seves diverses varietats. Mira, jo em posaré un sol, me'l poso aquí i vaig demanant als amics tertulians que avui ens acompanyen, com és el cas del Mario Ruiz. Mario, com va? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Què posem de cafè? Tenim totes les varietats de bracafé que vulguis, eh?
Jo sóc fidel absolutament al cafè amb gel.
Cafè amb gel. Ara que arriba el bon temps, encara més, eh?
I tant.
Molt bé. A veure el teu partener, que em sembla que ja sé el que vol. Director del portal Esporyu, Elías Israel, què tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú? Voy bien encaminado, ¿no? Café... ¿Por dónde lo pillamos?
Yo siempre café bombón.
Sí, señor, hombre.
Un poquito de leche condensada, que eso para esta hora maravilloso.
Muy bien, bueno, pues ya estamos servidos todos. Después, si queréis, os pongo un poquito más. Café bombón, café con hielo. A ver, Mario, CESC, 33 millones, si es este el precio. Precio justo, como diría aquel... para su salida del Fútbol Club Barcelona, ¿te parece bien, correcto?
Sí, me parece correcto. Me parece correcto y además es que creo que es la única solución posible.
¿Sí?
Creo que es la única, no hay más. Es decir, tengo la sensación, como la tuve en su momento, que Cesc era un fichaje forzado, que Cesc era un cromo que quería Sandro Rosell en aquella época, que a Cesc no ha habido nadie, ni Pep Guardiola, ni Tito Villanova, ni Tata Martino, que lo haya sabido encajar en el sistema... Y que cuando tú llegas a una situación así, lo mejor es no perder el tiempo. Es decir, si Luis Enrique considera que en el sistema que viene va a ser muy difícil encajarlo, teniendo en cuenta que tienes que vas a consolidar más a Sergio Roberto y que vuelve Rafinha, lo mejor es vender a Cesc, coger 33 millones, buen precio, y a partir de ahí salir a mercado. Que vas a buscar a Coque, que vas a buscar a Royce, ir a buscar a algún jugador diferente a lo que tienes en la plantilla, que te pueda encajar sobre todo en el sistema.
Elías, hablando de encajar, ¿a ti te encaja, si finalmente se produce, dejemos ese condicional y esa última opción de que, por lo que sea, pueda continuar, ¿te encaja que Cesc abandone el Barça?
No me encaja que un gran futbolista con un precio de mercado, que seguro que lo que vaya a fichar el Barça va a ser por encima de ese dinero, y no creo que por esa misma calidad, me parece que el Barça, o en este caso Luis Enrique, debería apretar y echar el resto porque un futbolista de esa categoría no deja ser Barça y que le tiene que encajar. Eso tiene que ver con los entrenadores, yo creo que tiene que ver con que cada uno sepa su papel, pero creo que hay muy pocos jugadores como Cesc en el mundo, muy pocos, que el Barça no da el rendimiento que se esperaba. Es posible, tampoco lo da este año Neymar y no por eso nadie vamos a dudar de su categoría y de su calidad. Me parece sorprendente que el Barça deje marchar a Cesc por ese precio.
Estoy, Mario, bastante con Elías, ¿eh? Lo digo porque cuando el hijo pródigo, en este caso Cesc, volvió al Barça, se nos vendió como que, bueno, a corto medio plazo iba a ser el sustituto de Xavi. Y mira cómo está Xavi ahora.
Sí, pero es mentira. Es decir, no es sustituto de Xavi. Es decir, es un jugador que te rompe el sistema. te rompe el sistema y te rompe el orden de ese sistema. Es decir, si el Barcelona va a seguir jugando fiel a su tradición, ¿eh? Es decir, si viene Luis Enrique y hace la gran revolución, que en estos momentos no lo sabemos, porque Luis Enrique sigue siendo fiel al 4-3-3, es un jugador que rompe y que te hace el sistema anárquico, rompe, es decir, cuando juega Xavi, cuando juega Iniesta, cuando juega Busquets, cuando puede entrar Rafinha, cuando juegan jugadores formados 100% puros en la Masía, cada uno sabe su sitio y sabe su orden. Cesc te aporta la anarquía. Entonces, Cesc te hace perder posiciones a muchísimos jugadores, te desequilibra el equipo, y lo más grave, es decir, ¿dónde lo vas a encajar? Jugando de 9, como hace la selección con todos estos mismos jugadores, posiblemente sí, pero es que tú ya tienes un 9. Y ese 9 no lo vas a tocar. No le vas a decir a Messi, ves a jugar a la banda para que Cesc juegue de 9. Entonces, para tener a Cesc un activo, ya estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh?, un extraordinario jugador, pero para tenerlo en el banquillo y para tenerlo jugando menos minutos, prefiero venderlo e ir a buscar al mercado jugadores que me den rendimiento dentro de este sistema.
Claro, hay que mirar hacia adelante, entendiendo, insisto, que Cesc deje el Barça. ¿A quién ficharías? No sé si como recambio de Cesc para configurar buen centro del campo y delantera, que ya la tiene muy potente el Barça, Elías.
Es complicado. Yo de verdad que no encuentro ninguno de los nombres que has comentado. Me parece mejor que Cesc. Y sí creo que Xavi necesita un recambio, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Y además creo, y no por responder a Mario, pero es mi opinión, que si un sistema hace que algún gran jugador no sea tal gran jugador, el que se tiene que adaptar es el sistema. No se trata que el Barça juegue a no tener el balón, el Barça sí va a jugar a lo mismo, pero creo que teniendo el balón hay muchas maneras. Y si te sobran los buenos futbolistas o algún futbolista, es que el sistema está fallando por algún sitio.
Aquello de que los buenos jugadores siempre caben en cualquier equipo, ¿no? Siempre tienen sitio en cualquier equipo, ¿no?
Deberían, sí.
Pero me perdonaréis, hasta ahora, los últimos 3 años, es cierto que los buenos jugadores caben en cualquier equipo, en el Barça se ha demostrado que no. Y se ha demostrado que no. Es decir, Guardiola ya tuvo problemas para encajar a Cesc, Tito tuvo problemas para encajar a Cesc, de Tata Martino ya mejor no hablar los problemas que ha tenido, y al final esos problemas son reales.
Sí, evidentemente que son reales.
Unidos a una cosa gravísima, que es la actitud de él. Es decir, algún día si Cesc tiene que hacer autoanálisis de las segundas vueltas que hace y por qué las hace, o tiene que hacer autoanálisis de partidos como el día del Atlético de Madrid, que el Barça está jugando la Liga en casa, delante de 90.000 socios, un jugador que viene de la Premier League, y su actitud es la de no ganar ningún balón aéreo disputado, cuando viene de la Premier League. Entonces, esto el socio lo ve, y el socio aún se encabrita más, porque sabe que este jugador, como dijo Piqué, entró marcado, porque cuando no tenía que haber renovado el Barça, renovó, y vino aquí costando 40 millones. Entonces, todo esto te marca.
Elías.
Dime.
¿Ibas a apuntar algo?
No, que a mí me parece que el encaje de Fábregas ahora mismo es ser el nuevo Xavi y coger su papel de preponderancia que tenía en el Arsenal, absolutamente. Xavi ya tiene la edad que tiene, de momento no se sabe ni siquiera si su futuro va a estar en el Barça o no, o sea, porque todos los mensajes son ambiguos en ese sentido, y a partir de ahí es que encontrar al nuevo Xavi es muy complicado. El Barça le tenía, se llamaba Thiago, le vendió, desgraciadamente otra mala venta, y ahora se encuentra con que se puede quedar con Xavi, que ya está con la edad que tiene, evidentemente, buscando sustituto, y que Cesc no haga ese papel, pues me sorprende.
Bueno, os voy a pedir un sí o un no al nombre que os voy a poner ahora, pero sí que quiero hacer el matiz de buscar al nuevo Xavi, al nuevo Iniesta. Hombre, yo creo que son cromos irrepetibles, pero sí al futbolista que más se asemeje a estos jugadores y con el estilo Barça, ¿no? Que tanto se viene pregonando. A ver, Mario, Rakitic, ¿te gusta para el Barça?
Prefiero a Koke.
Koke. Elías, Rakitic, ¿te gusta?
Me gusta, no sé si es jugador para el Barça.
¿Por qué?
Bueno, pues porque no es lo mismo la camiseta del Sevilla que la del Barça, no es lo mismo llevar un peso que otro, y competir en la Champions, pues como por ejemplo Koke ha demostrado que puede competir y que sabe competir al máximo nivel.
Muy bien, pues dicho queda. Mario, Elías, ha sido un auténtico placer. Un poquito más de café solo con hielo, café bombón, un poquito de leche condensada, con Bracafé, siempre.
Siempre Bracafé, un abrazo.
Cuidaros, adiós.
Adiós, buenas tardes.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
3 i gairebé 40 minutets de la tarda, això és Esports Cope, per Cope Catalunya i Andorra. De seguida parlem de l'Espanyol. I ho farem des de Cornellà Prat, on ja tenim el Quique Iglesias. Quique, bona tarda.
Hola, Albert Díaz, bona tarda.
Estàs amb el president Joan Collet?
Sí, senyor, a l'auditori de Cornellà Prat, aquí, amb la tranquil·litat que ens dona un dia sense futbol aquí, però també de molta feina. Com sempre, molt ben vestit el president Joan Collet, que aquest matí ha matinat a Argentona i passa, com sempre, tot el dia treballant a les oficines de Cornellà Prat. Així que, al meu costat, el president Joan Collet.
Doncs de seguida hi tornem. Visita il·lustre avui a Esports Copé.
Amigo, es para siempre. AmigoAutos.es, el amigo para tu mejor viaje. AmigoAutos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. AmigoAutos.es, el alquiler de coches en la red. Clica AmigoAutos.es, será para siempre. La Copa al Mundial de Brasil. La millor cobertura pel millor futbol del món i Esports Copé canvia d'horari. De dilluns a divendres ens trobarem de 7:45 a les 8 del vespre. Esports Copé. Lego.
Copé, estàs informat.
Doncs tornem a l'estadi Cornellà Prat, a l'estadi de l'Espanyol. President Joan Collet, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per rebre'ns, també per atendre'ns. A cavall, president, entre el que és el final d'una temporada i l'inici de l'altra, quin balanç fa del que ha fet l'equip? Posi una nota.
No, home, no, notes no. No m'agrada posar notes. Jo ja vaig dir que no podíem estar contents i que no hi havia res per celebrar si al final havíem quedat doncs, amb la posició que vàrem quedar, que la temporada era bona, era correcta, era tranquil·la, era acceptable, sempre aspirant a més, però que podíem estar contents fins les últimes 8 jornades i que llavors doncs, va passar el que va passar. Però jo crec que com a president ni com a perico puc estar content al final de fer una valoració global.
Com escolto sempre, un dels tòpics del futbol d'allò de posar notes a final de temporada, per això li preguntava, deixi'm que recordi, l'Espanyol ha acabat 14è, 42 punts, 3 per sobre del descens. Li he de preguntar com valora la feina de Javier Aguirre, aquestes dues temporades que ha estat al club.
Bueno, una miqueta com l'equip, no? La temporada, la primera temporada o la primera mitja temporada, jo crec que molt bona, es va fer unes puntuacions molt elevades. Les primeres 19 jornades, que correspon a una volta, encara que no fos una volta sencera, però sí que les primeres 19 jornades, si no recordo malament, vàrem sumar 34-35 punts, que eren, això són classificacions de Champions, i bueno, la temporada passada, doncs al final, també en aquests últims, les últimes 6 jornades es va fer només un punt, i també hi havia doncs, una justificació, no? De dir, hem estat tota la temporada en llocs de descens, l'equip patint moltíssim, amb canvi d'entrenador, canvi de model, canvi de tot, i bueno, doncs al final s'ha baixat una miqueta els braços. Però aquest any, bueno, el mateix, tota la temporada bé, jo crec que l'Espanyol, molt tranquils, sempre entre el 8è, el 10è, l'11è, em sembla que de 38 jornades, més de 30 vam estar entre el 8 i el 10, i al final va passar el que va passar, i això arrossega tothom, perquè si ara em dius, bueno, i com ho van fer els jugadors? Doncs el mateix, bé, però aquestes últimes 8 jornades, doncs al final va passar el que va passar, i la valoració doncs no pot ser la mateixa, però jo el Javier com a entrenador i el Javier com a persona, doncs el valoro molt, i la veritat és que jo estic content de la feina que ell ha fet aquí en aquesta temporada i mitja.
Llavors, per què no continua? Quan jugadors com Víctor Sánchez, en pes específic a l'equip, van demanar que ell continués i es mostraven partidaris que Aguirre continués.
Bueno, home, jo tampoc a l'hora de prendre una decisió tampoc puc tenir en compte el que digui un jugador sobre 22 o encara que ho diguin 5 o que ho diguin 10. Al final, bueno, amb l'Òscar nosaltres ja ho havíem parlat i ell ho va estar parlant amb el Javier, ell tampoc va tenir massa clar de seguir, nosaltres tampoc ho teníem i crec que es va arribar a la millor solució per les dues parts.
Que és Sergio González, dic l'opció de futur, i així aprofito per passar pàgina i mirar cap a això, cap al futur a curt mig termini de l'Espanyol. És una aposta, president, i com totes té el seu risc. No sé si això li preocupa a vostè.
Bueno, tot el que tingui un risc em preocupa. I clar que és una aposta, però com és una aposta qualsevol altre entrenador. Hagués vingut qui hagués vingut, doncs és una aposta. L'Espanyol està en una forquilla d'equips que sabem que no podem lluitar doncs, per quedar dels 5 o 6 primers i tenir la primera ja assegurada. Però bueno, tots els noms, tot el ball d'entrenadors que van sortir, a veure, digue'm qui és que no podia ser un risc, tant si hagués sigut el Paulo Sousa, com el Paco Gémez, que sembla que sigui l'entrenador de moda, com tots els noms que van sortir, i tot el que ens van arribar a oferir. Vull dir que al final el director esportiu doncs és el que posa el nom sobre la taula i l'únic que podem fer tots és recolzar-ho, tenir confiança i estar il·lusionats com està, doncs crec jo, que la majoria de gent perica.
Estem parlant a Esporoscopi amb el president de l'Espanyol, Joan Collet, que avui té la deferència d'atendre'ns. Hi ha més coses a comentar amb ell. A veure, Quique, les teves inquietuds.
Les meves inquietuds. Ja tenim entrenador, ara ens falta equip. Quin estiu ens espera? S'allargarà molt el de Víctor Sánchez, el de Sergio García, què passarà amb Casilla? Fes-nos 5 cèntims, Joan, del que pot passar i de la gent que està esperant per renovar el carnet, què?
Home, a mi m'agradaria que sí que és veritat que sempre hi ha una part del soci que pot estar pendent del tema esportiu. Al final, nosaltres el que ens agradaria és que la gent de l'Espanyol, que ho és, la major part, doncs, que hi és fidelitzada amb el club i que no depengués de que puguem fer un fitxatge o que pugui sortir un jugador, perquè aquesta rotació estan a tots els equips de la Lliga Espanyola, hi ha aquestes rotacions d'equip de jugadors bons que surten, els que entren, l'esperança que tens que els que entren siguin millors que els que se'n van. Home, m'agradaria que no depengués d'això i que el salvés el carnet, que és el que es mereix la institució.
Per això, Víctor Sánchez, què? Renovarem?
Mira, tant Víctor Sánchez com Sergio García, com Quico Casilla, com Javi López, perquè sembla que només hi hagin aquests tres, i s'està parlant, i el Raúl Rodríguez, tot ja hi ha una no sé si dir-te una estratègia, però sí que ja hi ha un plan d'actuació, hi ha unes prioritats, i l'Òscar ho està treballant. Jo segueixo pensant que tant el Víctor com el Sergio com el Quico estaran amb nosaltres l'any que ve. No tenim intenció de que siguin jugadors que surtin traspassats. Llavors, home, jo el que espero és que ens posem d'acord.
No seria incòmode que tant el Víctor com el Quico com el Sergio comencessin la temporada, la seva última temporada, sense renovar?
Home, ens agradaria que no fos així. Tu dius com passarem a l'estiu. Mira, queden 3 mesos rodons, algú menys, juny, juliol i agost. Al final, la major part dels moviments que es fan són l'última quinzena d'agost. Alguns d'ells amb la Lliga ja començada. Tant de bo que no sigui així. A mi m'agradaria anar a la concentració, però tot això són tots aquells tòpics, els típics del món del futbol, que és el que seria millor. Clar que m'agradaria anar a la concentració amb l'equip tancat i tothom renovat, però hem de gestionar el club i això vol dir que s'han de fer les coses tranquil·lament, amb la sang freda, reflexionant, recapacitant, tot i pensant sempre el que és millor. I les ventes també, naturalment. Si hi ha alguna venda, que en aquests moments no estem parlant de ventes de que tinguem ofertes sobre la taula, si n'hi han, doncs també ens ho pensarem i valorarem, no només el tema econòmic, es valorarà el recanvi que pot venir, si compensa.
Està obligat a vendre l'Espanyol?
Amb aquesta temporada ens aniria bé, sí, de tenir alguna venda, però que no només pot ser per una venda, també poden venir els diners doncs, d'altra manera.
D'altra manera, podria venir del que ha publicat avui el diari Esport. Aquesta és una entrevista que estava concedida ja des de fa dies per la direcció de comunicació d'aquest club, però avui el diari Esport ens hem llevat aquest matí amb la notícia aquesta de que hi ha un inversor xinès, sempre en Xina últimament, que estaria molt a prop de tancar l'esponsorització del nom del naming right del camp per les properes 3 temporades a raó de 5 milions i mig d'euros per temporada. Això és un tros de negoci, si és veritat.
Les possibilitats hi són, però jo no vull parlar massa d'aquest tema perquè tot això doncs, entra dintre d'uns termes de confidencialitat. No només això, és que tenim ja altres opcions de gent que ens han preguntat pel nom de l'estadi. De totes maneres, et diria que nosaltres el nom de l'estadi no el negociaríem mai en 3 anys.
És a dir, el negociarien amb menys o amb més?
Amb més anys,
entenc, no?
Amb més anys.
Quin període, quin marge mínim? 5 anys?
Això és el que s'ha estat parlant ja des que estàvem a l'estadi de Montjuïc, on ja es va començar a buscar aquest nom, com a mínim de 5 a 7 anys. Com a mínim, és els contractes que nosaltres voldríem firmar. Una altra cosa és que després puguin veure haver-hi clàusules pel mig, però el nom de l'estadi s'ha de negociar amb una durada més llarga.
Aquests xinesos també volen invertir en jugadors o no?
No, té res a veure. I a més, que ja et dic, m'heu d'entendre i m'heu de permetre que quan hi ha tots aquests temes de confidencialitat, que ja et dic que potser no passa res amb això i podem dir que hem fet alguna cosa a dintre de l'estadi amb alguns d'aquests espais que tenim de patrimoni, doncs que també els estem treballant i que pot haver-hi alguna novetat d'algun projecte a dintre de l'estadi, amb la samarreta per la part del darrere. Hi han moltes coses, però ja et dic, permeteu-me que ara no, com que no hi ha res que estigui tancat ni res que estigui signat, doncs s'ha de seguir treballant.
Molt bé. President, anem tancant l'entrevista. Va coincidir vostè fa uns dies en un viatge de tornada a Barcelona des de Madrid amb el president del Barça, Josep Maria Bartomeu?
Sí, aquesta setmana, em sembla que avui que és dijous, em sembla que sí, el, no sé si va ser dilluns o dimarts que vam tenir reunió amb la Federació Espanyola.
Sí. Sí, sí, vam poder comentar l'actualitat dels dos, com està ell, vam poder parlar en el viatge de tornada.
No, vam estar dormint tot el vol.
No m'ho crec.
Jo tinc una bona relació amb el president, el Bartomeu, i naturalment doncs, que es parla de temes particulars, personals, de club, i parlem de tot una miqueta, i de veritat et dic que també dormim una miqueta.
Quines són les relacions amb el club, amb la institució? Perquè Jordi Lardín, una de les veus autoritzades del futbol base a l'Espanyol, ens deia que són inexistents les relacions a nivell de futbol base.
Bueno, cada vegada que hi ha hagut algun canvi de president i cada vegada que hi ha hagut algun canvi de coordinador, l'Espanyol ha intentat fer un acostament doncs, per veure si es podia arreglar una miqueta tot aquest tema. Jo el que sí que et puc dir és que, bueno, per lo que he llegit, doncs, els responsables que estaven al futbol base ja no hi són. Jo aquest tema ja l'havia parlat amb el Bartomeu i tampoc es podia avançar massa. Espero que ara, doncs, si ja m'han dit el Roure i el Timir, em sembla que són els que porten, doncs, bueno, ho mirarem perquè el que no pot ser és això, no? De que per un costat hi hagin aquestes bones relacions institucionals, aquestes bones relacions personals entre tots i que després hi ha tècnics que la seva feina sigui anar a l'Espanyol a veure què és el que pesquen. Això tampoc pot ser.
Veurem com avança això. Quique, alguna coseta més i tanquem?
Re, que tanquem amb això de l'Espanyol i el Barça. Jugarem una Supercopa a finals de juliol. Us heu posat d'acord amb l'Andreu Subies ja o com està l'assumpte?
A nosaltres ens costa poc posar-nos d'acord amb el Subies i amb la Federació Catalana perquè ells sempre saben que l'Espanyol ha estat amb tot el que ens han demanat, però en aquests moments no ens hem pogut comprometre a res, perquè nosaltres encara no tenim tancada la pretemporada. Ens agradaria fer, bueno, farem partits amistosos, ens agradaria fer alguna gira que l'estem negociant, i el que està clar és que per molt de compromís que tinguem amb el país i que tinguem amb la Federació Catalana, també hem de mirar els aspectes econòmics i si nosaltres tenim una gira ja li hem comunicat, doncs que nosaltres no podem jugar aquestes dates.
President Collet, ens agrada rebre'l. Gràcies, que tingui bon estiu, eh?
Moltes gràcies a vosaltres i bueno, no sé quin estiu tindrà el Quique, no?, després de l'1 de dissabte, que començo a veure que ja...
Fa bé o no fa bé?
La cara... Eh?
Fa bé o no fa bé?
Home, jo la meva experiència li diria que fa molt bé, perquè si té la mateixa experiència que jo estic feliçment casat.
Molt malament.
Des de fa quasi 30 anys, o sigui que jo li hauria d'aconsellar que sí, però la cara que fa no em diu que és la meva de
fa 30 anys. Com dius tu, els nervis a 48 hores.
Com diu el Joan, molt malament se m'ha de donar el dissabte per no acabar bé la nit.
Molt bé, president Collet, gràcies, eh?
Adéu. Gràcies a vosaltres.
Quique, gràcies.
Una abraçada, adéu.
La Copa al Mundial de Brasil. La millor cobertura pel millor futbol del món i Esports Copa canvia d'horari. De dilluns a divendres ens trobarem de 7:45 a les 8 del vespre. Esports Copa. Lego.
Copa, estàs informat.
Sí, se'ns casa el Quique Iglesias el dissabte, o sigui que màxima felicitat per ell i per Paula. Tram final d'Esports Copa en aquesta edició d'avui dijous. Sintonia de bàsquet, perquè avui arrenquen les semifinals pel títol de la Lliga Endesa. A les 9 de la nit, València-Barça. Quart enfrontament de la temporada, dues victòries pel Barça, una pel València. Seria que comença la Fonteta, perquè el conjunt de Perasovic té el factor pista a favor en una eliminatòria al millor de 5 partits. A la Fonteta només ha guanyat en Lliga aquesta temporada el Real Madrid. Li hem demanat a un dels especialistes en bàsquet de la cadena COPE, José Luis Galilea, com veu l'eliminatòria.
Bueno, pues yo creo que ahora mismo los dos equipos, curiosamente, pues después de haber estado en un momento muy dulce de juego, pues seguramente llegan en un momento de determinadas dudas y también llegan con dudas precisamente porque igual estaban esperando que llegase este momento, ¿no? Me he explicado muy bien. El caso es que, bueno, han pasado momentos de dificultad, pero ahora mismo están donde los dos querían estar y, bueno, creo que son dos de los equipos que mejor baloncesto han desarrollado este año.
El Barça que arriba reforçat en la moral després d'eliminar el Baskonia als quarts de final per la via ràpida, 2-0, dues victòries ràpides tant al Palau com a Vitòria, i el València que li va costar molt eliminar el Cajasol i arriba després de guanyar l'Eurocopa d'una gran temporada amb problemes físics com és el cas de Djulevic. Què pot decantar la balança a la pista en favor del Barça?
Son dos equipos muy completos. Hablar solamente de un aspecto del juego yo creo que que no reflejaría la realidad, ¿no? Cualquiera de los jugadores pues puede definir el partido, pero bueno, yo creo que sobre todo el que los partidos pues bueno pues no se rompan. Yo creo que el Barça, cuando es capaz de romper el partido, pues prácticamente barre a sus rivales del campo. Creo que eso es un aspecto importante, ¿no? En la medida en la que Valencia sea capaz de que no se rompa el partido y estar ahí en el marcador, pues bueno, creo que tendrá más opciones, ¿no? Pero bueno, hay muchísima presión ahora mismo en el Barça, después del patinazo de la Euroliga. Bueno, lógicamente la lupa está ahí. Creo que también, por otro lado, los protagonistas, en este caso entrenador, jugadores, etcétera, etcétera, pues bueno, son profesionales que están muy acostumbrados a estar en esa tesitura, pero bueno, eso no quita que hay una presión seguramente añadida a una semifinal normal, ¿no?
A les 9 de la nit, primer partit, semifinals, Lliga ACB, València-Barça. Vol per acabar el programa d'avui per parlar. Juan Arias, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'un retorn al Barça, Gonzalo Pérez de Vargas.
Sí, la marxa de Arpad Esterevich al Vardar de Macedonia ha provocado el regreso de Gonzalo Pérez de Vargas 3 años después de abandonar la portería azulgrana al final de la temporada 2011. Durante ese periodo ha jugado cedido 2 años en el Granollers y 1 en el Toulouse francés. Tiene 23 años y en enero ganó el bronce con la selección española en el Europeo de Dinamarca. Ahora mismo se encuentra precisamente de gira con el combinado español.
A ver qué piensa Gonzalo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Sports Cope. Supongo que cuando te fuiste, digo, del Barça, te planteaste siempre un camino de vuelta al Palau, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo creo que ese es el sueño de todos los que estábamos ahí antes. Y después de pues estar ahí 4 años y de despedirme en aquel momento, pues estando presente en la Final Four, dije aquí algún día tengo que volver.
Bueno, vas a volver a partir de la próxima temporada, porque tú tienes contrato con el Barcelona hasta...
3 años más.
3 años más. Bueno, eso es muchísimo. Oye, ¿quién y cuándo te dice, oye, Gonzalo, el año que viene contamos contigo?
Pues no fue hace mucho tiempo, antes de la última, justo después de la última jornada, penúltima jornada de liga ahí en Francia, hablé con Pasqui y me dijo que bueno, que iban a solucionar todo con mi equipo actual, con Toulouse, y que querían que volviese.
Claro, pero él supongo que te da algún detalle más, porque estando Saric, estando Sterwich, tú dices, bueno, Pasqui, ¿pero qué me voy a encontrar? ¿O ya te dice que Sterwich no va a seguir?
Bueno, yo ya tenía alguna información, era un rumor que se escuchaba desde hace tiempo. Y bueno, está claro que si se quedaban ellos dos, no tenía ningún sentido que yo volviese, ¿no? Entonces, cuando me llamó, me explicó que era porque Arpad se iba.
Muy bien. Oye, ¿y qué has aprendido en estos 3 años, primero en Granollers y después en Toulouse?
Bueno, yo creo que muchas cosas. El jugador de hace 3 años con el de ahora es diferente. La persona también. Ahora tenía suerte de jugar muchos minutos, de hacer buenas temporadas, y luego este último año, pues salir al extranjero, pues te abre los ojos, te hace crecer como persona, aprender cosas nuevas, y yo creo que en general bastantes cosas.
Bueno, te localizamos en Polonia, estás con la selección española, ayer partido 200 de Iker Romero, ¿no?, con el combinado español.
Sí, al parecer, bueno, no estamos todavía bromeando con él. Al parecer ya es el último que juega con la selección, y bueno, creo que era un homenaje que se merecía por toda la trayectoria que ha hecho la selección. Y bueno, creo que ha sido un bonito gesto de la selección y por nosotros, pues, encantado de tenerle otra vez aquí.
Bueno, todavía os queda un partido antes de volver a España. Dale un abrazo fuerte a Iker Romero y suerte, ¿eh? Buen verano.
Vale, muchas gracias.
Gil, superstar.
Molt ràpidament, l'autèntica raó per la que es casa Quique Iglesias. Enquesta d'un portal d'aquests de trobades de singles, on diuen que els preferits per tenir una cita dintre del món del futbol són 3, Gerard Piqué, 2, Xavi Alonso, 1, Iker Casillas. Això sí, el més ideal per una trobada curta i puntual no és cap altre que Cristiano Ronaldo.
Vaja.
Bueno, no està Quique Iglesias.
Vostè ho diu, no, però està escoltant, eh?
Escolti, la bona notícia. Marcel Granollers, Marc López jugaran la final de dobles de Roland Garros 6-3, 1-6, 6-3 contra Mergia i Dragania.
Dicho queda. Gràcies, Gil, gràcies a tots. Informació, els butlletins horaris a partir de 2:15 del programa a la tarda amb Carles García Pastor. Adéu, que vagi bé.